Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
L'Anna Cristeto, Europa Press Catalunya. Bona tarda, Anna, benvinguda.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor José María Espejo Saavedra. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, molt bona tarda.
Ell és vicepresident segon del Parlament i també candidat de Ciutadans a les eleccions generals del pròxim dia 28 d'abril. Vull dir que les tenim pràcticament a sobre. Estem ja en plena campanya electoral. Aviam, una campanya que va començar dijous a la nit, divendres, avui és dissabte, i aviam, una campanya electoral que, com totes, són campanyes doncs, dures, difícils, complicades, de molta lluita, però jo crec que aquesta campanya serà bastant crispada, senyor Espejo Saavedra, i li ho dic pel que va passar el dia del encara de la precampanya, els fets de l'Autònoma de Barcelona amb la senyora Cayetana Álvarez de Toledo, que va estar a punt de ser esbatussada per uns radicals, o el problema que van tenir vostès la mateixa nit electoral a Santa Coloma de Cervelló, que uns desaprensius els van amenaçar de mort també els dirigents d'aquella localitat, amb el senyor Carrizosa, que també hi era. En fi, com veu la situació d'aquesta campanya? Jo parlava de campanya dura i també campanya crispada. Fa aquest dibuix vostè també o com ho veu?
Bé, jo més que una campanya crispada com simplement la campanya, no, jo és que veig Catalunya en una situació molt complicada, molt crispada, no només aquests dos darrers incidents que vostè ha mencionat, sinó molts d'altres que estan succeint en els darrers mesos a Catalunya, atacs a seus de partits polítics com el meu, com Ciutadans, o atacs fins i tot físics a càrrecs del meu partit. En Torroella de Montgrí van viure un incident gravíssim on un regidor de Ciutadans va resultar ferit per un llançament d'un objecte, o també quan vam anar a diferents llocs de Catalunya on fins i tot alguns s'atrevien a netejar el sol com dient que desinfectaven perquè havíem estat allà, no? Perquè
havia estat allà. Això és Amer.
Amer, el poble del Puigdemont. Del fugit, El poble del fugit Puigdemont, on la cap de l'oposició, la guanyadora de les eleccions a Catalunya, doncs alguns consideren que és una infecció, no? I han de netejar el terra perquè hem passat per allà. Jo crec que això és un símptoma de que a Catalunya s'han de solucionar moltes coses, de que qui governa Catalunya només està defensant a uns, i no només defensant a uns, sinó que està atacant i incitant fins i tot a l'odi contra alguns, no? Això ho hem vist quan el president de la Generalitat doncs jalea, no, als CDRs i els hi diu apreteu, i després doncs passen coses, no, com hem vist.
Jo volia remarcar sobretot el fet de l'Autònoma, aquell acte que van protagonitzar el dijous els joves de S'ha Acabat, i estendre la situació de l'Autònoma a la resta d'universitats catalanes. Li dic, per exemple, jo conec la UDG, la de Girona, vostè entra a la pàgina web de la UDG i veu allà un llaç de color groc. Escolti, la Universitat Autònoma, la de Girona, se'n va a la Pompeu i tenim ahí la plaça 1 d'octubre. Vull dir, què passa a les universitats catalanes, senyor Espejo Saavedra? I després també, bueno, què passa a l'Autònoma, no? Perquè, clar, el grupito aquest d'habitual de 200-300 que es dedica a atacar els que no pensen com ells ja forma part del modus vivendi de l'Autònoma.
Bé, sí, primer de tot m'agradaria doncs fer un reconeixement a la gent i als joves de S'ha Acabat, no? Que són unes persones que amb molta valentia estan lluitant ells sols, pràcticament, i sense suport de la direcció de la universitat contra els intolerants que, per desgràcia, són molts a les universitats, com vostè deia, no? El que és preocupant és que a les universitats passi el que passa a la majoria de les institucions públiques catalanes, no? Que estan, diguem-ne, ocupades per una part per uns dirigents que només defensen una part dels catalans, no? I dels estudiants en el cas de les universitats. Lo que és intolerable és que les universitats públiques, que les paguem tots, doncs estiguin només al servei, o que es permeti que només estiguin al servei d'una part de la societat catalana. És el problema bàsic que tenim a Catalunya, no? Que les institucions públiques, que tots les paguem, estan només al servei, o estan posades per aquells que les dirigeixen, al servei només d'una opció política. Els ajuntaments plens de llaços grocs, de pancartes a favor dels que els anomenen presos polítics, insultant d'aquesta manera a Espanya, les universitats, les institucions com la Generalitat. Afortunadament, ara, i almenys durant la campanya electoral, gràcies a una denúncia que va posar Ciutadans, doncs totes aquestes pancartes i simbologia partidista ha estat retirada perquè els han obligat, no? I fins i tot han hagut d'imputar al president Torra perquè es faci, perquè si no, ni tan sols el president Torra volia complir amb la llei, amb la pluralitat necessària en tot moment, no? Però fins i tot més encara en període electoral. Aquest és el problema de Catalunya, que les institucions públiques que tots paguem estan posades al servei només d'una ideologia.
Molt bé, obro micròfons d'aquí uns instants. Una última qüestió, senyor Espejo Saavedra. Vostè, com deia, és vicepresident del Parlament. És madrileny, vostè. Vull dir que sí. Ara si surt, perquè va al número 4 de Ciutadans, torna a Madrid. Aquest canvi, deixar el Parlament, deixar Barcelona, anar cap a Madrid, és una decisió volguda per vostè? Tenia ganes de aires nous, de canviar d'ambient o... Doncs, Albert Rivera li ha dit José
doncs,
María,
és una decisió
el necessitem a Madrid,
sí,
al Congrés.
És una decisió volguda i també dolguda, per dir-ho d'alguna manera, no? Quan ha estat tant de temps en el Parlament de Catalunya, doncs lluitant per tot això que Ciutadans ha defensat durant aquests anys tan durs, doncs es fa també complicat anar-se'n fora del Parlament, que de fet ha estat per mi doncs l'escola de la política, no? Jo sóc una persona que tinc una feina a la que algun dia tornaré perquè estic en excedència, però és allà al Parlament de Catalunya on jo m'he fet com a representant polític i sempre doncs és una mica complicat deixar una etapa i començar una altra, però en tot cas jo no deixo Catalunya, jo no me'n vaig simplement a Madrid, perquè jo continuaré visquent a Catalunya, sóc català i a la vegada madrileny, com molts catalans que són catalans i també d'altres llocs d'Espanya, i des d'allà, des del Congrés dels Diputats, defensaré com modestament crec que he fet fins ara els interessos de tots els catalans.
Molt bé, micròfons oberts, Maria Jesús i Anna, vinga.
És inevitable preguntar sobre això. Trobarà a faltar el senyor Josep Costa? Ho dic perquè abans parlava de les institucions que estan al servei d'una ideologia. Al Parlament estem veient això perquè bueno, la majoria independentista doncs procura que segons quines comissions s'anulen quan s'ha d'anar a una manifestació, plens que també es suspenen. Què està passant? O sigui, com pot vostè descriure el que estem vivint ara a la Cambra Catalana i diguem-ne la seva relació amb el senyor Costa i aquestes baralles no massa agressives, però sí que
picabaralles dialèctiques, no?
Sí, això sí, segur. Si són símptoma d'això, del que està passant.
A veure, jo crec i ho dic amb molta molta tristesa, no? Que el Parlament de Catalunya, des que jo vaig arribar el 2012, doncs ha patit un procés de degradació institucional molt trist, no? I això crec que és conseqüència i responsabilitat de persones com el senyor Costa, que vostè ha mencionat, no? És una persona que mentre ha estat doncs, exercint la presidència d'un ple, doncs ha permès tallar la veu a diputats pel mer fet de que no li agradava allò que estava sentint, no per una descortesia, no per un insult, que això està previst al reglament, sinó perquè no li agradava que li recordessin al president Torra, que és del seu partit, doncs escrits que ell havia fet, dels quals l'autor. Això és una degradació de la qualitat democràtica d'un Parlament i és més sagnant, no? que això ho faci qui diu que li tallen que Espanya retalla la llibertat d'expressió, que en Espanya és un estat autoritari, doncs aquells que diuen que no els hi deixen expressar les seves idees, quan jo per cert des del 2012 no paro de sentir parlar d'independència al Parlament de Catalunya sense que passi res, doncs aquells que diuen això són els que després li retiren la paraula a la diputada més votada del Parlament de Catalunya perquè no els hi agrada el que està dient.
Anna.
Sí, jo ja més en clau campanya. Ciutadans ha deixat molt clar que vol fer fora Pedro Sánchez. Més enllà d'això, que això la gent crec que ho té clar, quin pla té Ciutadans per Espanya? Què més ofereix?
Doncs miri, nosaltres, de fet, en aquesta campanya anirem desgranant idees del nostre programa electoral, però ja li puc avançar algunes que jo crec que són molt importants per la majoria dels espanyols i per la majoria de les famílies. No? Nosaltres creiem que Espanya té un problema important en quant a la natalitat, que a la vegada, per exemple, és un problema que afecta al futur de les pensions, que jo crec que és un dels problemes crucials d'Espanya en els propers anys, i jo crec que això ho entén tothom. Cada vegada neixen menys espanyols i cada vegada hi ha més espanyols que han de cobrar legítimament la seva pensió perquè han cotitzat molts anys. S'ha de fomentar la natalitat. Nosaltres proposem com a mesura fiscal, que jo crec que és molt important i afectarà positivament a moltes famílies, que aquelles famílies amb dos fills ja siguin considerades famílies numeroses, que les famílies amb dos fills tinguin una deducció fiscal de 1.200 euros l'any en el cas de les famílies de dos fills, però en el cas de les famílies de tres fills que sigui de 2.400 euros l'any i que sigui una deducció que es cobri com la que hi ha ara mateix per la maternitat, que es cobra anticipadament mensualment. No? Això ajudarà a les famílies espanyoles a arribar a final de mes, que moltes tenen problemes, per desgràcia, per arribar a final de mes, i fomentarà també la natalitat. Jo crec que són mesures concretes que es preocupen del benestar de les famílies.
Leandro.
Sí, a partir del tema de la independencia y de los contactos con los partidos independentistas, ¿por qué razón creéis que es mejor aliado o puede ser un mejor aliado de gobierno el PP que el PSOE? Dejando el lado de Cataluña.
Bueno, yo creo que coincidimos más claramente con el Partido Popular en el modelo económico y social que defendemos para España que no con el Partido Socialista del señor Sánchez, que ha demostrado quiénes son sus socios preferentes para gobernar España, que básicamente es Podemos, y el programa económico de Podemos pues ya lo conocemos, ya ha sido aplicado en otros países y yo creo que se ha visto claramente en esos países que no es lo mejor para sus ciudadanos. Pedro Sánchez no tiene ningún problema en pactar con Podemos, lo ofrece cada día, no es nuestro modelo el de Pedro Sánchez, el modelo liberal de sociedad abierta que defendemos, y creemos que en ese concreto aspecto tenemos más que ver, todo y que no compartimos evidentemente todos los planteamientos con el modelo que defiende el Partido Popular que con el que defiende el Partido Socialista.
Esa posición de acercarse tanto al Partido Popular no les desitúa del centro que ustedes quizá quieren ser, el partido bisagra o la formación que pueda pactar en un momento determinado con el PSOE y en otro momento determinado con el Partido Popular. ¿No temen que algunos votantes que tuvieran duda entre el PSOE y Ciudadanos pues vuelvan al PSOE en lugar de ir a Ciudadanos?
Yo no creo que eso pase en ningún votante, ¿no? Porque yo creo que quien se ha alejado realmente del centro es el señor Pedro Sánchez. No hay más que ver los socios con los que ha gobernado o en los que se ha apoyado y con los que ha pactado una moción de censura que le ha mantenido en el gobierno durante 9 meses, que van desde el PNV hasta Bildu o el Rufián, Torra y Podemos. Evidentemente no es Ciudadanos quien se aleja del centro al decir que no quiere volver a hacer presidente al señor Pedro Sánchez, sino que es el señor Pedro Sánchez quien ha demostrado que es él el que se aleja del centro porque está dispuesto a pactar de nuevo con todos aquellos que le dieron su apoyo en la en la moción de censura. Yo creo que es evidente que él está dispuesto a pactar con ellos, porque es que no responde una pregunta clara y diáfana y muy fácil de contestar. ¿Está el señor Sánchez dispuesto a indultar a los presos del procés si finalmente el Tribunal Supremo considera que han cometido algún delito y que deben ir a la cárcel? Es una pregunta que no ha respondido en toda la precampaña, por mucho que ustedes los periodistas se lo han hecho y nosotros directamente en el Parlamento también, y evidentemente si no respondes a una pregunta tan clara como esa, pues lo que se deduce y lo que se evidencia es que tienes intención de hacerlo si es necesario para llegar al gobierno, ¿no? Porque estoy convencido de que si le dijeran si estaría dispuesto a indultar a cualquier otro delincuente que hubiera hecho cualquier otra cosa, pues contestaría claramente y seguramente contestaría en sentido negativo. Pero en este caso está diciendo que, bueno, que ahora no es momento de hablar de eso, ¿no? Pues cada cual entenderá. Yo creo que los oyentes...
Que los políticos tendrán que hablar, tendrán que decir algo la política,
pero
¿no?
Pero con esa lógica de apoyos externos también se le podría echar en cara a Ciudadanos que se deja apoyar en Andalucía por Vox y que eso también les aleja del centro-derecha.
Bueno, es que, vamos a ver, yo es lo que he comentado en algunas otras ocasiones. Nosotros no rechazamos los votos del PP para del PSOE, perdón, para que Albert Rivera sea presidente. Nosotros no rechazamos los votos del PSOE. Lo que no vamos a hacer es darle nuestros votos para que él sea presidente. Eso lo decimos de manera muy clara. Quizá la pregunta sería al PSOE. El PSOE nos daría sus votos para que Albert Rivera fuera presidente, y si no nos lo diera, es que nos está poniendo un veto. Es
no,
que claro.
Lucía, por el reproche que le hacen al PSOE siempre, de que cuenta con, que pacta con independentistas, con Bildu y tal, también por ese orden de cosas también a Ciudadanos se le puede atribuir que pacta con Vox.
Bueno,
dicho
pues es
esto,
que,
¿qué opina de Vox?
Sí,
¿qué opina
vale,
de,
no,
de
para
de
responder por orden a las preguntas. El señor Albert Rivera ni el señor Juan Marín, vicepresidente actual de la Junta de Andalucía y miembro de Ciudadanos, se ha sentado para negociar nada con Vox. El señor Pedro Sánchez, a la hora de la moción de censura y después de la moción de censura, siendo presidente del gobierno, se ha sentado y ha negociado con el presidente de la Generalitat, el señor Torra, 21 puntos, que recogió el documento de 21 puntos del señor Torra, en los cuales había puntos absolutamente inaceptables, y que es que cualquier presidente de un país democrático hubiera dicho, no, es que esto no recojo ni siquiera este documento.
La autodeterminación,
¿no?
Está claro que no.
Y que haya un relator que tenga que sentarse entre el presidente y de una comunidad autónoma.
Le admito que fue una figura un poco extraña. Eso no,
desde admito. Luego que lo, desde luego, desde luego que lo fue. Y eso es evidente que es en pago del apoyo que le facilitó para su investidura el señor Torra, el señor Rufián y demás, y también para pedir el apoyo, que lo pidió expresamente, a los presupuestos del señor Sánchez, ¿no? ¿Qué pensamos de Vox? ¿Qué pensamos de Vox? Bueno, pues nosotros, primero, es un partido que no está actualmente en el Congreso de los Diputados. Respetamos a todas las opciones políticas democráticas que se presenten y que respeten la Constitución. Es el mínimo común denominador y el mínimo básico que cualquier formación democrática debería exigir, y el señor Pedro Sánchez no hace eso ni con Esquerra Republicana, ni con Bildu, ni con Junts per Catalunya, que son partidos que claramente dicen que no quieren respetar la Constitución y que tienen un antecedente muy cercano de haberse saltado la Constitución.
Esteu escoltant el senyor José María Espejo Saavedra, que és vicepresident segon del Parlament de Catalunya, candidat de Ciutadans també a les eleccions generals del pròxim dia 28. Això és Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, avui amb el protagonisme també de la Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, Ana Cristeto, Leandro Lamor, que dava per tancar aquesta primera ronda de preguntes al senyor Espejo Saavedra. El Salvador Guillermo, endavant, Salvador.
Molt bé. Una dada que jo crec que val la pena recordar, i més si estem a la COPE, que és que la despesa pública a Espanya per família i fills és l'1,7% del total de despesa. A la Unió Europea és el 3,8%, i a França, que és on no han tingut aquesta davallada, és el 4,2%. Per tant, el que tot sembla tot a junts és que tenim que reforçar el que és la despesa amb la família. Però jo voldria tornar a l'inici amb un clàssic que és recent, que sembla que vostès l'han aplicat ara, que és el no és no, que va dir el president Sánchez en algun moment davant del Mariano Rajoy. I per tant, si els números surten, vostès què prefereixen? Moderar el PSOE o que el PSOE governi amb els més radicals, que podia ser Podemos e Alia? I si... aquesta és la primera qüestió. La segona seria, ara que estem en campanya de renta, i per tant, a part de parlar de les aliances i tot això, que a vegades es preocupa més, diguéssim, a la gent que ens agrada la política, però al ciutadà que el que li agrada més és a veure què li passa a la seva butxaca, quines propostes farien en l'àmbit de l'IRPF o d'alguna figura tributària rellevant pel ciutadà, ara que estem en el moment en el que es posa de relleu, diguéssim, amb la campanya de renta que acabem d'iniciar?
Molt bé. Doncs miri, en quant a la primera pregunta i en quant a la moderació del PSOE, que nosaltres poguéssim ser un factor de moderació del PSOE, nosaltres no estem aquí per moderar a ningú. Cadascú ha de decidir si es modera o no, i crec que el senyor Pedro Sánchez ja ha pres la seva decisió i l'ha demostrat en els darrers mesos. Ell ha decidit que els seus socis preferents, i ho ha manifestat, són Podemos i els separatistes. I quan dic separatistes, dic des de Bildu, el PNV, amb el qual també va pactar el senyor Rajoy, i després de donar-li el cuponazo ja vam veure com li va respondre el Partit Nacionalista Basc, i Esquerra Republicana de Catalunya. Aquests són els socis preferents del senyor Pedro Sánchez, i nosaltres no estem aquí per moderar a ningú. Si algú vol moderació, té una opció que no és el Partit Socialista, és Ciutadans. Nosaltres hem demostrat per activa i per passiva que som un partit moderat.
Per això és abans del vot. Després del vot, el joc l'han de fer vostès, els polítics, no el ciutadà.
Sí, sí, evidentment, i nosaltres ja hem dit, i abans de que el ciutadà vagi a votar, que jo crec que això és una qüestió que no ha fet cap ni un dels partits, dir exactament el que farem amb els vots dels ciutadans. Jo crec que ara per ara no hi ha cap partit que hagi dit el que farà.
El no és no, només ho han dit vostès ara. Això li ha de reconèixer, com va fer-ho després, en aquest cas, el senyor Sánchez.
Nosaltres ho hem fet abans.
Sí, 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 sí.
Abans,
i ningú més s'ha mullat.
De tal manera que l'elector que el proper dia 28 vagi a les urnes sap el que farà Ciutadans amb el seu vot, i sap que si no ho fa no estem complint. Els altres partits no han dit res del que faran. Una cosa tan senzilla, tan fàcil, tan simple com dir què faran amb l'indult dels presos del procés.
Si no recordo malament, vostès van dir que tampoc farien el Mariano Rajoy president, i crec que el van fer.
Sí, efectivament, i això ho van dir exactament el per què ho feien.
Vale. Em sembla perfecte, perquè jo crec que és el joc polític, de que els ciutadans han de fer un joc i després els polítics, en funció de garantir la governabilitat del país, també els han de demanar l'esforç en funció dels números, que no és més que el reflexe del que la gent vol.
En qualsevol cas, jo insisteixo, si la gent el que vol és que el PSOE es moderi, que no voti al PSOE, perquè el PSOE no té cap intenció de moderar-se mentre estigui al capdavant del PSOE el senyor Pedro Sánchez. Si la gent vol moderació, jo crec que el partit que ha demostrat en totes les convocatòries electorals que té una línia de moderació i d'afavorir la governabilitat i de no permetre que els nacionalistes, els separatistes, condicionin la vida d'aquest país, és Ciutadans.
Quedava la segona part de la
campanya.
Amb tres titulars.
Estem en un altre tipus de campanya, els ciutadans.
Amb tres titulars, el tema econòmic.
Hem enredat una mica amb aquest tema, però el tema de l'IRPF és molt important. Ja he avançat abans les deduccions per afavorir la natalitat i per protegir les famílies. Jo crec que això...
Que ha dit 100 euros al mes perquè ho entengui la gent.
No, 100 euros en el cas de dos.
En el cas de dos.
En el cas de dos, i serien
200
en el cas de tres. I a més que siguin considerades famílies nombroses. Això jo crec que en un altre moment històric podria ser distint el criteri o diferent, però ara amb la situació de la natalitat i la situació socioeconòmica, jo crec que és raonable que les famílies amb dos fills puguin ser considerades famílies nombroses. En quant a altres mesures de l'IRPF, doncs miri, també tenim una mesura, jo crec que important des del punt de vista fiscal a l'IRPF, precisament, que és en quant a l'Espanya vaciada, que anomenem, no? La despoblació de les zones rurals és un problema greu d'aquest país que s'ha de solventar i de solucionar, perquè també l'afluència de tanta gent als nuclis urbans és un problema, i la despoblació de les zones rurals també afecta l'economia d'aquestes zones. Hem proposat que aquelles persones que s'estableixin a zones rurals de menys de 5.000 habitants tinguin una rebaixa fiscal a l'IRPF del 60%. 60 o 50? 60% per a aquelles que s'estableixen de nou, no qualsevol que ja visqui allà.
Per un any, entenc, per l'any d'establiment.
Efectivament, de manera temporal tinguin una reducció dels seus tributs.
I acabo, És que territoris d'Espanya que tenen una densitat de població més baixa que Sibèria. Ho dic perquè la gent no és conscient d'aquest problema.
Sí, evidentment, és així.
Estamos todos hablando de elecciones generales, evidentemente municipales, pero hay unas posibles terceras elecciones que muchos analistas dan para final de año, quizá a principios del próximo año, que son las catalanas, ¿no? Evidentemente ha habido ahora una marcha muy sensible, que es la de Inés Arrimada. Bueno, tú también, que estabas en Cataluña, vas a ir para el Congreso. ¿No teméis que os pueda pillar a contrapié una convocatoria de elecciones catalanas, siendo ahora la primera fuerza parlamentaria en Cataluña? ¿Habéis medido este cálculo, este riesgo?
Bueno, la verdad es que a nosotros ya, desde que nacimos, hemos afrontado tantos procesos electorales que ya no nos pilla ninguno a contrapié. Nosotros estamos siempre plenamente preparados para afrontar unas elecciones, y el hecho de que Inés Arrimadas pues vaya al Congreso de los Diputados a defender los intereses de todos los catalanes desde el Congreso de los Diputados no es para nosotros un problema, sino una virtud. Es desde el Congreso de los Diputados y con un gobierno en el que esté Ciudadanos desde donde se va a poder hacer más por solucionar los problemas de los catalanes, ¿no? De hecho, si el señor Sánchez hubiera hecho todo lo que tenía que hacer desde el gobierno de España, seguramente no estaríamos donde estamos. También mucha gente decía, cuando Albert Rivera se presentó a las elecciones generales y fue elegido diputado en el Congreso, que bueno, que aquí Ciudadanos se hundiría porque no estaba Albert Rivera, ¿no? Y precisamente a los pocos meses Ciudadanos triplicó su representación y posteriormente ganamos las elecciones en las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Yo creo que no es en absoluto ningún problema, sino una virtud que Inés Arrimadas defienda los derechos de los catalanes con mucha más visibilidad desde el Congreso de los Diputados. Y aquí, en el Parlamento de Cataluña, tenemos un equipo con mucho talento y preparado para seguir trabajando, porque ya están trabajando en la defensa de todos los catalanes.
No hay nombres para sustituir a Inés Arrimadas y para sustituirle a usted, ¿no? Y si los hay, no nos lo dirá.
Hay muchos nombres porque hay muchos diputados preparadísimos para sustituir la labor, no para sustituir a las personas, porque las personas seguimos.
Coger el relevo, vamos.
Ni Inés Arrimadas ni yo nos vamos. Vamos a seguir en Ciudadanos, vamos a ser diputados catalanes en el Congreso de los Diputados, diputados elegidos por la provincia de Barcelona y, por lo tanto, con obligación de defender los intereses de nuestros votantes. Y hay muchísimos nombres que estarían perfectamente capacitados para sustituir tanto a la señora Arrimadas como a mí mismo, por supuesto.
Muy bien. Anna, vinga.
Sí, seguint en clau campanya. El CIS donava aquesta setmana que hi ha un elevat nombre d'indecisos. Això us preocupa? I també pregunta, seria un dels motius pels quals Inés Arrimadas farà, no sé si són 6 actes fora Catalunya, és a dir, Albert Rivera no sé si li necessita o li fa suma, diguéssim, per reforçar el missatge de Ciutadans d'Espanya?
Bé, jo crec que Inés Arrimadas suma, en qualsevol cas, i sense additius, no? La senyora Arrimadas jo crec que és una política de primer nivell, reconeguda i coneguda per tots els ciutadans espanyols a qualsevol indret d'Espanya. Això és un tret diferencial de la Inés com a candidata autonòmica, no? Jo crec que molts ciutadans espanyols no coneixen qui és el líder del Partit Socialista a Catalunya, amb tots els meus respectes pel senyor Iceta, no? O el líder dels comuns, que tenen 3 o 4 i el canvien cada dia, no? En canvi, a la senyora Arrimadas doncs la coneixen des de Jerez de la Frontera, que ella és jerezana, fins al darrer poble de...
No passa res, eh?
Ja.
Un plat que ha caigut, cap problema. Estem en un restaurant, sol passar aquestes coses. Endavant, senyor Saavedra.
Sí, i deia que això, que la coneixen des d'Andalusia fins a Girona i des de la Corunya fins a Múrcia, no? Això suma, en tot cas, per la campanya de Ciutadans allà on es faci, i jo crec que tots aquests indecisos que detecta el CIS es decidiran, i segurament la gran majoria d'ells es decidiran per la formació que ja els hi ha dit el que farà amb el seu vot, no? Que és Ciutadans.
I com es fa una campanya en Setmana Santa?
Doncs... Tots treballant, com ho fem doncs, tots.
Doncs, efectivament. Perquè, no, però la gent estarà
amb els religiosos...
Faran de costaleros, també...
Afortunadament, ara ja amb els mitjans de comunicació...
Jo no sé què anirà el divendres a Sevilla.
Nosaltres ja li dic que no, que vacances com a tal no tenim, per desgràcia, perquè això és molt, molt cansat, però és la nostra obligació. El senyor Pedro Sánchez ha decidit convocar les eleccions en aquesta data, i aquesta data és la campanya. Nosaltres estem obligats a fer campanya i a convèncer als ciutadans perquè ens donin el seu vot, i ho farem sigui festa o no sigui festa, i afortunadament existeixen els mitjans de comunicació que permeten a les persones que estan de vacances doncs enterar-se del que diem.
Vale, Jesús.
Algú que tenemos que introducir el debate de si es necesaria las campañas ya con las redes sociales y todo el año haciendo, digamos, actos
poder,
ya.
¿No? Son muy largas.
Igual algún día para ahorrar también, para ahorrar dinero también.
La campaña es algo más formal que real, porque realmente ahora mismo, como todos los ciudadanos saben, prácticamente es una campaña permanente, ¿no? Estamos constantemente en los medios de comunicación, los políticos de un partido y de otro. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Constantemente estamos haciendo propuestas, hay mucha información para los ciudadanos, pero también es posible que genere a veces hastío incluso de estar todo el día escuchando.
Lo decía porque su partido precisamente siempre han hecho bandera de tener que recortar según qué gastos, quiero decir, y a lo mejor habría que empezar por aquí. Mi pregunta es sobre la operación Manuel Valls para Barcelona. ¿Hay algún dirigente de Ciudadanos, algún miembro que no acaba de ver clara una candidatura con representantes del catalanismo, gente que había estado en Convergencia, gente que había estado en Unió? ¿Cómo se conjuga eso con Ciudadanos? No sé si fue una operación un poco precipitada, lo ve bien, tiene buena perspectiva, buena sensación,
bueno,
de que esto
puede
hacer.
Tengo buenas perspectivas, tengo buenas sensaciones también con la candidatura del señor Manuel Valls, que es una candidatura que integra a gente de distintas procedencias. Evidentemente es una coalición. Es una coalición en donde no se tiene intervención en absolutamente todo, porque si no, no sería una coalición, si no tendría nuestra propia marca, y seguramente yo, desde el punto de vista operativo, hubiera preferido que tuviera nuestra marca, ¿no? Pero claro, el señor Valls es el señor Valls, y el señor Valls es un independiente. Queríamos contar con el talento del señor Valls, que creo que suma, sin duda ninguna, tener una persona del prestigio internacional del señor Valls, una persona que ha sido ni más ni menos que el primer ministro de Francia, y eso implicaba hacer una coalición, y en esa coalición, pues como en toda coalición,
hay riesgos.
Hay, bueno, por supuesto, riesgos y ventajas, ¿no? Sobre todo yo me fijo en las ventajas, y creo que será una gran oportunidad para Barcelona.
Decía lo de la precipitación porque, claro, yo no sé si previamente al anuncio había un trabajo, pues por ejemplo, de hablar con el PSC, uh-huh, para digamos, formar, porque entonces sí que quizás hubiera sido... Ya sé que el PSC no quiere bloques porque es hacerle juego a los independentistas, pero, claro, planteado así, sonaba como el bloque constitucionalista. Parece que queda un poquito
bueno,
cojo.
Es que el PSC...
Es verdad que es un señor exsocialista o no sé...
Un verso libre del PSC.
De Hospitalet, la vieja guardia, claro, no es...
Claro, es que el PSC
de
actual,
que se
no, bueno, el señor Corbacho ha sido ministro,
hombre, no, menos tiene,
alcalde,
Corbacho,
alcalde de la segunda ciudad de Cataluña, que es Hospitalet de Llobregat. Yo creo que tiene una trayectoria que ya quisieran para sí muchos de los que están ahora dirigiendo el Partido Socialista de Cataluña, porque yo, con todos los respetos, insisto, al señor Iceta, no le conozco ninguna labor de gobierno al señor Iceta. Hoy por hoy, o sea, el señor Iceta ni ha sido alcalde de ninguna ciudad, y en este caso la segunda más importante de Cataluña, que es Hospital de Llobregat, ni ha sido ministro del gobierno de España. No le niego que tiene otros méritos al señor Iceta.
Ha sido cabeza de lista por Hospitalet, el señor Corbacho, sí, sí, sí. Ciudadanos. Sí. Bueno,
eso. Ha sido alcalde de Hospitalet. Ha sido alcalde de Hospitalet.
Ha sido alcalde de Hospitalet.
Sí, pero insisto, es que nosotros no presumimos de que esta persona estaba en Ciudadanos. No. Nosotros no ponemos ninguna puerta al talento. Nosotros estará en la lista del señor Valls el señor Corbacho, que ha sido ministro socialista. Estará en nuestra lista al Congreso el señor Mesquida, que fue director general de la Guardia Civil en un gobierno socialista. Estará en nuestra colaborando con nosotros también quien fuera presidente de las Islas Baleares, el señor Bauzá, por el Partido Popular. Estará también en nuestra lista Soraya de las Rodríguez. Europeas Soraya Rodríguez. Nosotros somos un partido que no le pone barreras al talento, y que si otros partidos que han renunciado a aquello que defendían, como es el Partido Socialista, pues prefiere dejar de lado a las personas que han tenido una serie de valores y que pueden compartirlos, aunque sea en parte con nosotros como independientes, nosotros no le vamos a cerrar las puertas.
Le pregunto ahora, como vicepresidente segundo del Parlamento, ¿la institución ha perdido credibilidad, dignidad, prestigio con todo el tema del procés y con algunas figuras de los presidentes de la Cámara Catalana que hay actualmente o que ha habido? Sí, ¿considera que se ha perdido esto y cómo se puede recuperar la imagen de la institución, señor Saavedra?
Pues sin duda, y por desgracia, pienso que sí, que ha perdido prestigio. Una Cámara como el Parlamento de Cataluña, donde más allá de que han estado representados partidos con los que no compartíamos nada, pero siempre se había respetado la legalidad, al menos, pues desde hace ya varios años, por desgracia, y desde la pasada legislatura de una manera muy clara con la señora Forcadell, es una Cámara donde se han incumplido las leyes, donde se han pisoteado los derechos de los diputados, donde se han pisoteado los derechos de la mayoría de los catalanes, infringiendo la Constitución, donde se recogen todos esos derechos. Eso ha sido incluso reconocido en sentencias del Tribunal Constitucional que han dado la razón a recursos de amparo que han presentado diferentes grupos parlamentarios, no solo el de Ciudadanos, sino otros grupos parlamentarios, y que el Tribunal ha concedido el amparo a los diputados de esos grupos parlamentarios. Esto yo creo que es bastante inédito en el panorama parlamentario español.
No hay precedentes, ¿no?
Efectivamente, es lo que iba a decir, que el Tribunal Constitucional haya dictaminado por sentencia, y no una, ni dos, ni tres, sino más veces durante todos estos años, que han sido vulnerados por las actuaciones de la mesa de la Cámara y de la presidencia de la Cámara, los derechos fundamentales de los diputados en un Parlamento.
Pues
no hay
precedentes. Habría inhabilitado hace tiempo también el Constitucional, este es otro tema.
Bueno, esto es una cosa que nosotros no nos podemos meter en la justicia, pero desde luego lo que sí que hay son personas imputadas por haber desobedecido en la mesa del Parlamento y ante mis ojos, porque yo era miembro de la mesa, las resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Esto es muy grave, muy triste, y me preguntaba la solución que podría haber al respecto. Bueno, pues yo creo que la solución que podría haber al respecto no es otra que alguna vez gobierne la institución del Parlamento un presidente o presidenta del Parlamento que tenga solo un simple compromiso, que es cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento. Es tan simple como eso. Da igual de qué partido sea. Da igual que sea independentista, da igual que no sea independentista, da igual que sea de el Partido Socialista, da igual que sea de Ciudadanos. Una persona que se comprometa a respetar la Constitución, el Estatuto y el Reglamento del Parlamento. Algo tan básico como eso solventaría el problema de prestigio y de falta de respeto de los derechos de los diputados que desgraciadamente pasa en el Parlamento hace mucho tiempo.
Cinco minutitos, dos turnos de palabra. Leandro y Ana, venga.
Sí, Ciudadanos, antes del inicio de campaña, ofreció un gobierno de coalición al PP. La respuesta del PP fue el ofrecimiento por parte de Pablo Casado a Albert Rivera de ser ministro de Exteriores. Mi pregunta es, durante la campaña, ¿vais a volver a insistir en esta coalición con el PP y no teméis que ello le reste credibilidad a al perfil presidenciable de Albert Rivera?
Bueno, es que la coalición con el PP o el ofrecimiento de un acuerdo postelectoral con el PP no implica que se esté renunciando a la presidencia, ni mucho menos. Es decir, nosotros estamos ofreciendo ese acuerdo postelectoral para que Albert Rivera sea el presidente del gobierno, aunque evidentemente nosotros no hemos hablado, ni creo que corresponda ahora hablar de las sillas, ¿no? Que a veces algunos, como Pablo Iglesias, pues les gusta más hablar de, oye, para mí será el Telediario o el CNI o el tal. Nosotros estamos hablando de un acuerdo postelectoral con el Partido Popular. Insisto de nuevo, hemos sido muy claros en esto, en decir, no queremos pactar, no vamos a pactar con el PSOE, queremos pactar con el Partido Popular. Queremos saber si el resto de partidos está dispuesto a decirle a la gente lo mismo, ¿no? Lo que van a hacer, y por lo tanto no tenemos ningún miedo a eso, a decir la verdad a los ciudadanos.
Ana, acabamos.
Sí, creo que en aquesta campanya la paraula 155 serà molt recurrent. És a dir, Pablo Casado ha insistit molt en què s'aplicarà. La candidata Inés Arrimadas d'alguna manera també ho va dient. No sé si això és una proposta poc constructiva o sí que, per altra banda, això sí que genera una certa, molts vots fora de Catalunya. I quina solució al final hi ha per Catalunya més enllà del 155?
A veure, és que el 155, si s'esmenta, no és per aconseguir vots, és perquè estan passant coses. És que sembla, a vegades, el discurs d'alguns independentistes és que el 155, que és el major de tots els mals, doncs ha caigut del cel perquè alguns radicals doncs han volgut aplicar el 155. Però és que ens oblidem de lo que ha passat en Catalunya en els darrers anys, que no ha passat res, que no hi ha hagut un cop a la democràcia brutal al Parlament de Catalunya, que no hi ha hagut un referèndum il·legal promogut pel govern de la Generalitat en contra de resolucions del Tribunal Constitucional clares, contundents i expresses, que no hi ha hagut i hi ha encara un govern que continua incomplint les sentències judicials, que continua ocupant les institucions públiques només en benefici d'una part dels catalans i dient que Espanya és un estat autoritari i dient que hi ha presos polítics. Doncs el 155 no és per atreure vots, és per evitar que tot això que està passant i que continua passant continuï passant en el futur. I si això no passa, no hi haurà 155. És tan senzill com això. O sigui, és que el 155 no és més que la solució que la pròpia Constitució posa sobre la taula perquè s'acompleixi la Constitució. No és...
No és res. Senyor José María Espejo Saavedra, moltíssimes gràcies per estar aquí dissabtes al Converses. Ha estat un bon entrenament de cara a la campanya dels pròxims 15 dies.
Sens dubte, sí.
Bueno, doncs moltíssima sort, ànims i endavant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també a la Maria Jesús Cañizares, Ana Cristeto, Salvador Guillermo, Leandro Lamor. Tornem dissabte que ve al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant d'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.